Polifacética.
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 Polifacética. Polifacética, un programa dirigit i presentat per Carmen Revillo.
Hola, molt bon dia. Vos donem la benvinguda a Polifacètica, el programa genuïnament politècnic que comença els dimecres a les 11 del matí. Doncs és l'hora de Polifacètica en este dimecres 19 de juny a les portes de l'estiu. Anem a parlar d'una gran injustícia, la fam al món, i com des de l'UPB, des de la Universitat Politècnica de València, s'ha realitzat una jornada per buscar solucions al desaprofitament alimentari. Ens acompanyen José María García Álvarez Coque, catedràtic de la UPB i director de la càtedra Terra Ciutadana, i Glòria Vigné, coordinadora d'eixa mateixa càtedra. Benvinguts, moltes gràcies per vindre, per estar ací a UPB Ràdio. Gràcies. Ahir es va celebrar a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural un diàleg de saber sobre les alternatives al desaprofitament alimentari. Quina és la conclusió més rellevant a què heu arribat, José María?
Lo primero es que juntos llegamos más lejos. Y en ese sentido, no podemos encarar ese problema de tirar un tercio de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria solo desde la perspectiva de ingenieros o solo de la perspectiva de políticos o sociólogos, sino que tenemos que unir esfuerzos. Esa es la principal conclusión.
Prop de 800 milions de persones passen fam a tot el món. Una de cada nou es xita amb fam totes les nits. I segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació, la FAO, a Espanya cada any es tiren al fem 7 milions de tones d'aliments. És que són xifres realment que... Com podem reduir aquestes dades, Glòria?
Bueno, buenos días y gracias. La jornada de ayer lo que pretendió, puesto que estaba muchas entidades referentes que ya trabajan en cómo reducir el desperdicio alimentario, bien sea administraciones públicas, entidades sociales, iniciativas innovadoras privadas, etcétera, era la manera de que todos y todas las personas nos sintamos en parte responsables de este escándalo, ¿no? Y que, por lo tanto, como responsables, nos convirtamos en agentes de cambio. Esa fue una gran, creo, conclusión, el tema de la responsabilidad. También el tema de evitar quitar ese sentimiento de culpa. A todos nos pasa.
Claro.
Y reconocerlo es la manera de empezar a avanzar.
De lluitar, ¿no? De poder
y
solucionar.
Y luego creo que el gran éxito, uno de los éxitos de la jornada de ayer fue justamente haber propiciado un espacio facilitador para ese encuentro, para ese intercambio de saberes, para ese reconocimiento mutuo. Y que curiosamente, pese a haberse desarrollado grandes iniciativas, grandes proyectos, no se ha dado, no es habitual que se dé. Y facilitado con unas mesas redondas que, bueno, ya en el programa estaba quien tenía que estar, seguro, aunque siempre falta gente, pero también reconocer que es espacios de taller, de pensar juntos, de aprendizajes, ¿no? Y no siempre en estas jornadas es fácil, vamos a reflexionar, vamos a quitarnos el sombrero de quiénes somos, claro, para avanzar juntos en una reflexión común de un problema que nos atañe a todo el mundo y que es escandaloso, queramos esconderlo más o menos, pero claro, es escandaloso.
A la jornada parlareu d'este problema com un desafiament multidimensional. ¿Això què vol dir? ¿Quines són aquestes dimensions d'este problema?
Bien, ayer tuvimos una mesa redonda, entre otras, porque hubo... Es que era un paquete de actividades diversas, talleres, pósters, presentación de proyectos de alumnos. Ya eso es multidimensional, el propio formato. Bueno, en la mesa redonda pues había una tecnóloga de la Universidad de Zaragoza, de un instituto que intenta valorizar productos orgánicos para convertirlo en plástico biodegradable, por ejemplo. Teníamos una persona, vicepresidenta, toda una vicepresidenta, como Ana Echenique, de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, que tienen un programa para cómo no tirar los alimentos, cómo comer mejor y cómo consumir mejor. Y y teníamos una investigadora social también que intenta estudiar qué hay detrás de esta psicología, cómo cambiar la actitud de las personas. Fíjate si es multidimensional. Aquí nadie sobra.
Claro, claro. Totes les dimensions. Quin és el desafiament universitari? Quin paper o quin compromís ha de tindre la comunitat universitària?
Pues la verdad es que en esta primera edición fuimos arriesgados, creo, y nos lanzamos a
que, está bien, siempre, ¿no?
a que estudiantes, al final la comunidad la universidad tiene un rol fundamental y misional de formación y de investigación. Entonces, haber sido capaces de aunar en un mismo proyecto, en un mismo interés, en una misma motivación y compromiso a 9 estudiantes de la Universidad Politécnica que, acompañados de una formación, apoyan y realizan una serie de propuestas para 4 entidades valencianas que están aquí y que habían identificado que tenían efectivamente ese problema de desperdicio, ese creo que ha sido el gran desafío. Un desafío que ha salido bien, a juzgar por la jornada de ayer, pero sobre todo anoche estaba, pues no podíamos dejar de mirar el impacto en redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, pues un mensaje de uno de los alumnos que ha participado, cómo le había cambiado
Deixos
nou alumnes, agraint, estava agraint a les entitats, estava agraint a la Universitat Politècnica i estava agraint també haver tingut una oportunitat de formar-se d'una manera diferent, no? I de mirar la realitat des d'un altre punt de vista. I realment això és lo important, no?
Que canviar les consciències, no?
Que els estudiants i jo insisteix, ahir va sortir este tema, la gent que està treballant i tots els estudiants que han participat en aquest desafiament, realment és gent compromesa en valors, en actituds, en un món un poquet millor, en cal que siga, no? I realment això ha sigut el desafiament, un desafiament que ens ha permès pensar, somniar en fer una altra edició l'any que ve.
Medides, mesures concretes d'aquest desafiament que
mesures, medides, la primera és medir. Molt la bé. Primera medida.
En quines organitzacions han treballat aquests 9 estudiants?
Bueno,
¿Y de quines ellos, titulacions
són? Ellos són de moltes titulacions de la Politécnica, perquè hi ha de los màsters d'Ingeniería Agronómica, del Máster de Tecnología de Alimentos, de Ciencia y Tecnología de Alimentos, de Grado de Ciencia y Tecnología de Alimentos, de Máster de Cooperación al Desarrollo, claro. Y del Grado en Administración y Dirección de Empresas.
También,
fíjate si es multidisciplinar.
Muy multidisciplinar.
Ya solo
ponerlos, ¿no?
juntos,
claro.
Y formar parte de ese proyecto.
Un equipo
se monta
fenomenal,
un equipo,
¿no?
Y bueno, estos son imbatibles ya, donde vayan.
Bueno, primera mesura, medir.
Bueno, hay una medida que sí, porque realmente si no sabemos medir el problema y dónde aparece, no vamos a poder solucionar. Y por tanto, no es que sean todos los proyectos de medir, hay algunos que sí que tiene, por ejemplo, medir en campo. Es que por ejemplo, los agricultores normalmente tienen temor, desconfianza a que les digan que hay un despilfarro o que hay una pérdida en el campo. Normalmente esa pérdida es una pérdida porque el producto no sigue unos estándares formales que se aprecian en los supermercados. Si no tienes todas las manzanas perfectas, iguales, idénticas, aunque sean perfectamente comestibles las manzanas, claro. Y perfectas,
sí,
bueno,
sí.
Pues no entran y acaban saliendo del bueno, el poder saber cuánto se pierde en campo, ya solo eso es un reto. En un mercado del Cabañal, por ejemplo, un mercado municipal o cualquier mercado municipal, saber cuál es la cantidad que de alguna forma tiene que salir y cuál es la cantidad que es comestible. Porque hay una... ¿Cuánto es comestible el mercado de Valencia? Se está hablando de poder reunir en una sala partes no comercializadas, pero que son perfectamente comestibles, y poder dar una salida comercial también o de solidaridad a los bancos de alimentos, etcétera. Es decir, que yo creo que medir es una de las primeras medidas que tenemos que evaluar, medir.
¿Y estem més a prop de que eixos aliments arriben a qui realment els necessita?
Sí, realmente yo creo que a partir del momento en que se toma conciencia, lo primero es tomar conciencia de la problemática que tenemos, y también valorar que los diferentes agentes y actores que pueden tener una responsabilidad en esto van a aportar soluciones diferentes, pero también necesitan cosas diferentes, ¿no? Entonces, si se habla de producto perdido o de merma, en diferente, o sea, el desperdicio alimentario al final es como que también es un término muy flexible y que justamente la solución ha de ir por ahí. Pero parte de esa conciencia va a consistir en que sepamos realmente cuánto se pierde. Yo creo que la gran aportación de FAO a este problema ha sido esas infografías que ha hecho muy claras, con cifras muy impactantes, ¿no? Y que luego sepamos traducir eso a nuestras realidades, ¿no? Esto se pierde, pero es que en Mercavalencia se pierde tanto, es que en el campo de Benaguacil se pierde tanto, es que en Lorta perdemos, ¿no? Y realmente que eso identifiquemos también cuáles son salidas viables y sostenibles, porque la solidaridad es una de ellas, pero también ha de estar articulada y también es una cuestión de responsabilidad que implica también a las administraciones públicas.
Claro. Y hay una... Disculpa. Que hay además a las empresas también, es decir, que todos entran en esto, porque también podemos ver cómo se puede convertir un problema en una oportunidad. Nos contaba ayer Tristan Stewart, en su conferencia, la fundación de esta empresa que él promovió desde hace unos años para hacer cerveza de pan duro. Y entonces esto se ha convertido...
A partir del pan duro.
A partir del pan duro. Y además dice, es que la tecnología se puede aplicar en cualquier lado. Es decir, que usted puede hacer su cerveza. Y de hecho ya se tomaban nota las profesoras de tecnología alimentos de agrónomos, donde se hace muy buena cerveza artesanal en agrónomos. Bueno, pues ¿por qué no hagamos la experiencia, ¿no? Eso sí, eso sería un reto que yo le lanzaría a esta titulación. Es convertir un problema en una oportunidad de negocio, en el sentido de que las empresas que demuestren que reutilizan, que optimizan, que no hay residuo y que aprovechan, esta sea su tarjeta de visita para hacer negocio.
Pero ahí está, ¿no? Sí. Que la legislación de momento tampoco está a la altura del problema, ¿no? Queda molt.
Bueno, realmente es que es de tal dimensión y sobre todo esa multidimensionalidad de la que hablábamos, que afecta a todos, claro, tienes que competir con la legislación sobre la calidad de alimentos, la legislación sobre caducidad, la legislación sobre... Entonces, claro, llega un momento en que justamente poner a dialogar todas esas partes y llegar precisa, creo, de una impulso por parte de las autoridades, que puede ser desde el Parlamento Europeo, pero a partir del momento, por ejemplo, Francia e Italia tienen ya leyes nacionales que no son genéricas de residuos, medio ambiente, no. Son leyes contra el desperdicio alimentario.
Y nosotros no.
Nosotros, yo creo que jornadas como la de ayer, sí. Puesto que había...
Son pioneros, ¿no?
Había dos representantes del gobierno de España, de dos diferentes brazos del gobierno de España. Bueno, pues creo que tomaron
gente que tiene que decir cosas, como estos representantes del Ministerio de Agricultura y también de la Agenda 2030, de la Oficina de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también, interesante, que teníamos representantes de otras comunidades autónomas que son pioneras. Hay que reconocer aquí Cataluña, como una comunidad que ya está elaborando una ley contra el desperdicio alimentario. Esto vamos a aprender mucho los demás. Y también una iniciativa legislativa que lamentablemente no tuvo éxito hace unos años en el Senado, que siguen trabajando algún grupo político para volver a la carga, ¿no?, en esta legislatura.
Sí, justamente ayer no pudieron venir los dos representantes que habían sido los promotores de esta ley autonómica catalana contra el desperdicio, porque ya están en fase de haber incorporado enmiendas, o sea, ya están en fase muy muy avanzada, y justamente ayer les llamaron para una vista, con lo cual tuvimos dos bajas la semana anterior. Pero bueno, hemos de decir que Baleares también, en una ley de suelos contaminantes y residuos, ya ha incorporado artículos específicos del desperdicio alimentario. Cantabria ha desarrollado una estrategia, Aragón ha desarrollado una estrategia y la Generalitat Valenciana ha desarrollado el plan Bon Profit, que presentó hace unas semanas. Sí. ¿No?
Estem en bon camí. Sí, sí. A nivell domèstic, un parell de consells, a veure què podem fer a nivell de casa.
Bueno, yo lo que saqué de ayer, porque es algo que uno intenta practicar, porque es como un hobby, ¿no?, que es utilizar la comida no utilizada en un día, utilizarla en otro plato, ¿no?, el día siguiente, pero sí que todo es mucho es aprovechable, mucho de la cocina, ¿eh? Hay que saber cocinar.
Sí, sí, eso seguro.
Ayer se presentó un vídeo estreno, ¿eh?, de La Brands, ¿eh?, una productora, digamos, consultora de temas agroalimentarios, y era un chef contándonos sus recetas, por ejemplo, con los tallos de brócoli. ¿Saben que se puede hacer una crema perfecta?
Claro.
Pues hay que aprovechar los tallos del brócoli.
Y ya para acabar, un dubte, Ixina, a ir a la hora de dinar, ¿va a sobrar menchar o no? ¿Qué fereu?
Pues no. Primer, yo creo que es que también servéis para vosotros como consumidores, saber ajustar las cuantitats, ¿no? Saber que siempre en una jornada al último momento hay personas que no vinguen, etcétera. Y después vam tindre la idea, una de las iniciativas que estaba ahí era una app, Too Good To Go, que s'ha presentat en moltíssimes ciutats, que així a València està, encara falta un poquet de repercussió, i ells, és una app que tu pots saber on, en quins comerços, una pastisseria, una panaderia, un restaurant, van a tancar i hi ha pues, una tarta, hi ha uns croissants, o un pa, o el que siga, una truita, el que siga. I ells deixen a aquests negocis deixen uns tàpers per endur-te'n el menjar. I ahir ells varen tindre la generositat de donar-nos 50 tàpers. Sí. Ja no va sobrar però ni les migues, eh?
Molt bé.
Però també perquè és una qüestió... havíem triat un catering sostenible, un catering de proximitat, de producte de l'horta, vull dir que despilfarrament és moltes coses, no? Com per exemple donar valor al peix que no té preu, que si no es llança i no i tot això, vull dir, és molt més que tirar al fem el que sobra, no?
Queda molt per fer, però estem fent, que això és lo important, no? Glòria Vigné, coordinadora de la Càtedra Terra Ciutadana, José María García Álvarez Coque, catedràtic de la UPB i director d'aixa Càtedra Terra Ciutadana. Moltíssimes gràcies per vindre i contar-nos tots aquests resultats i estarem en contacte per a aquests desafiaments i per a continuar lluitant contra aquesta despesa.
Moltes gràcies a la ràdio i a tu, Carme, per aquesta oportunitat.
Sí, és que agrair també a tota la universitat, als diferents serveis que han participat en les jornades, que ja l'he dit al rector, que aquesta col·laboració és com una orquestra, treballant com una orquestra. Molt bé, moltes gràcies.
Que siga sonant la música. I ara, en Polifacètica, és moment de parlar de llibres amb José Manuel Mulet.
He vingut a parlar del meu llibre.
Hola, soc José Miguel Mulet, soc professor de biotecnologia a la Universitat Politècnica de València i director del màster de biotecnologia molecular i cel·lular de plantes. I avui vinc a parlar-vos del meu llibre Transgénicos sin miedo. Este llibre, l'editorial li va ficar per frase publicitària el libro que estabas esperando. Ya me dirás tú, qué pretensiós, pero bueno. Lo que vaig dir jo és el llibre que sempre havia volgut escriure, i això sí que és veritat. ¿Por qué un llibre que es diu Transgénicos sin miedo es el llibre que sempre havia volgut escriure? Pues molt obvi, perquè jo treballo en transgènics. Resulta que havia escrit 4 llibres de divulgació i ningú tenia que veure en lo que era el tema en el que treballo jo. I en el que era el tema que, si vos claveu a YouTube, més voltes m'han convidat a fer xerrades, més voltes m'han convidat a debats, i resulta que quan escrivia llibres escrivia de tot menos del tema que suposadament sóc un expert, encara que també hi haurà debat. Teniu que veure comentaris que em deixen, però en fi. Bueno, de què va este llibre? El tema de transgènics és un tema que n'hi ha un debat molt encès. N'hi ha un debat de a favor o en contra. Vale, pues mira, en este llibre té dos parts. En la primera només parla de ciència. La primera està pensada perquè una persona que no sap lo que és un transgènic o que no li interessa el debat, li dic coses científiques. Un debat és un transgènic, és això, es fascina i serveix per això. Al final, vinc a dir que no és més que una ferramenta que serveix per a fer plantes o animals que tinguin alguna utilitat des del punt de vista de la ramaderia o de l'agricultura o de la medicina o de la indústria tèxtil, perquè n'hi ha moltíssimes aplicacions, moltes de les quals molta gent ja està gastant. La segona part és la part que és menys de divulgació científica, és més del debat social, perquè jo porto 5 o 6 anys anant a debats de transgènics. Sabeu què passa? Que és un debat molt avorrit. Molt avorrit perquè sempre el diuen el mateix i tu sempre contestes el mateix. I llavors, quan jo estava fart de dir sempre el mateix, doncs dic, ara ho escric i a veure si així no m'ho pregunten més. Llavors, el que agarra són tots els arguments que si us fliqueu en una pàgina web o que si us vegueu algun vídeo el diuen en contra dels transgènics, tratar de juntar-los en arguments presumptament científics. Arguments de els transgènics són perillosos per a la salut. Els transgènics són perillosos per al medi ambient. Els transgènics són perillosos per al model social perquè augmenten el desequilibri, etc, etc. Agarrar tots aquests arguments i explicar-los des del punt de vista científic què tenen de cert i què tenen de fals. Ja veureu que en la majoria dels casos de cert n'hi ha poquet. Però està fet des d'un punt de vista que ho puga entendre qualsevol i des d'un punt de vista de donar arguments. No és un llibre que trate de convèncer a ningú, no és un llibre doctrinal, perquè jo no crec en la doctrina, és un llibre de ciència que explica el que és un transgènic en una visió de divulgació, res més. Jo, si després una persona ditja el llibre i vol continuar sent antitransgènic, em pareix molt bé, però per lo menos que ho siga en coneixement de lo que és el tema. Per què? Perquè molta gent que es manifesta antitransgènica moltes voltes, quan comença a parlar, sembla que m'està parlant d'un altre tema. I no és que ho diga jo, vaig dir fa poc un estudi de la Universitat de Colorado que també ho dia. Per tant, si vos animeu a dir Transgénicos sin miedo, jo el que trobareu en aquest llibre són dades objectives sobre el tema dels transgènics, sobretot aquest debat que porta ja molts anys en marxa. Espero que vos agradi.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
I quan són les 11:24, continuem en clau d'alimentació en la lluita contra el malbaratament d'aliments. Ara, des del punt de vista de l'alumnat, perquè Irene Rodríguez, estudiant del grau en biotecnologia de la Universitat Politècnica de València, és una dels dos joves espanyols seleccionats per a participar en el Youth Agile Summit, una cimera organitzada per la multinacional Bayer al Brasil. Enhorabona, Irene. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, què tal? Com estàs? Treballant,
bon dia,
no?
Sí. Tenim una... en un laboratori.
Tenim connexió telefònica amb Irene, que no podia vindre fins als estudis, però, compte'ns, s'han presentat quasi 3.000 candidatures de 100 països per a participar en este programa. L'objectiu de la cimera és que la joventut propose solucions innovadores al repte de l'Organització de les Nacions Unides d'aconseguir la fam zero al món. Quina és la teua proposta, Irene?
Doncs la meva proposta era una proposta molt a nivell local, més que global, i bàsicament era plenar la ciutat de València de màquines expenedores que tots coneguem, i en aquestes màquines expenedores els restaurants i hospitals o escoles que tots els dies com que fan molt de menjar, que sempre se va al fem, se podria ficar a Sirin i la gent que siga pobre, que ha de agafar menjar i tal, podria anar a aquestes màquines expenedores per tal de menjar i que este menjar no se vagi al fem.
Clar, ixes persones en necessitat d'alimentació haurien de tindre un mínim, perquè sí que parlem de comprar ixa alimentació, no?
No, a veure, ells tindrien una targeta que les permet, o sea, que en ella podrien anar a les màquines expenedores i d'aquesta forma agafar el menjar. Sí que és veritat que en aquesta targeta se podria regular d'alguna forma quan de menjar podrien agafar al mes o al dia, ¿sabes? En plan, depenent de com vagin les coses i tot això, vaja.
Molt bé, molt bé. Com se te va ocórrer aquesta idea?
Doncs, a veure, jo soc scout, i aleshores estaven tractant els ODS que han proposat la ONU amb els xiquets. I les van dir, o sigui, van proposar una activitat que era que ells agafaren un dels problemes que proposava la ONU i buscaren una solució. I res, estaven parlant d'això, tal, no sé què, i quan me'n vaig tornar a casa jo vaig dir, bueno, si a estos xiquets i xiquetes se les ha ocorregut alguna cosa, vas a pensar jo a veure què puc fer. I al poquet de temps vaig dir esta iniciativa de Bayer i vas dir, bueno, pues vaig a presentar-me a veure si es ve o a veure què passa.
És a dir, que te vas a assabentar, però no participareu exactament des de classe ni de el professorat d'ací te va comentar res, no? Des de la càtedra
no.
A Bayer, que n'hi ha una càtedra precisament a la universitat.
Sí.
No, no?
Sí que va ser... que... No, ens va plegar un correu, i això sí que és de veres, diguent que estava oberta la iniciativa, que podien presentar-nos qualsevol en una proposta per a millorar, pues eso, reduir la pobresa que n'hi ha al món o millorar les tècniques agrícoles. Però no va vindre cap professor a dir-nos, oye, tal, presenteu-vos o coses així, no.
Ja,
que va ser el correu que vam manar.
No va haver animació. Saps si algun altre estudiant de la UPB ha participat en este projecte, si s'ha presentat com tu? Sí?
Bueno, de la UPV en guany no ho sé, però sí que sé que fa 2 anys va anar una altra xica, que també va estudiar biotecnologia, que ja acaba la carrera, que seria Carla Espinós.
Ah,
i sí que va anar al de fa 2 anys.
És de veres. I has parlat amb ella a veure l'experiència i com va quedar
o alguna cosa? Sí, està parlant amb ella perquè jo vaig conèixer el que és la iniciativa gràcies a Carla.
Ah, esteu en
contacte. I quan van manar el correu jo vaig dir, ah, pues és esto, pues vaig a presentar-me.
Però tu ja coneixies a ella, la coneixies abans d'entrar a la universitat? Ah, Sí. Molt bé. Tens 20 anys, eres joveneta. Quan vas triar el grau en biotecnologia, Irene, ja pensaves en el repte de la fam zero?
A veure, sí que pensava realment... Jo vaig triar biotecnologia perquè jo volia fer alguna cosa, gràcies a la ciència en aquest cas, que poguera millorar la vida de la gent. Però no tenia molt clar en quin camp anava a estar, saps? I pues, va sortir aquesta iniciativa i jo sí que pues, sempre he estat treballant com a voluntària en bancs d'aliments i coses així, com que sí que estava molt fica en aquest tema. I aleshores, pues, però no va ser com una... No va tindre molta via entre la biotecnologia i això, sinó que era més entrar en biotecnologia per fer alguna cosa que millorara el món, però no sabia exactament com.
Molt bé, però ahí estàs. la proposta de este concurs, no? Calia presentar-se en un vídeo de només 3 minuts. Estem a la ràdio, és un poc complicat parlar del vídeo. Sou una generació molt audiovisual i sí que m'agradaria un poc saber com plantejaràs aquest vídeo i si el podem tenir accés a veure-lo en alguna, no sé, està per ahí en algun lloc, no? On puguem consultar-ho. Sí.
Doncs el vídeo, jo sabia que tenia 3 minuts i eren 3 minuts per a dir tot, perquè havia de parlar de mi mateixa i també de lo que és el projecte, i tenies que donar la visió més superficial possible, però que agradara. I res, pues lo que vaig fer va ser molt bàsic, en veritat. Vaig agafar i me vas gravar jo primer, dient qui era, què estudiava i coses així sobre mi, i ja després vas utilitzar com una cosa distinta, que era agarrar un paper i anar fent dibuixos com per explicar lo que era el meu projecte. I jo no sé si va ser perquè això li va semblar un poquet també més diferent o algo que les va cridar l'atenció.
Molt bé.
I el vídeo està en YouTube.
Sí.
Però no sé si se pot, si està de cara al públic, perquè ens feren pujar-lo d'una manera específica i no sé exactament si està al públic.
Val, pues a veure si buscarem ahí en el teu nom, no? I a veure si
sí.
I la proposta, i supose que el nom del projecte, no? Pot ser. Intentarem
sí.
A veure si està públic. La Cimera Mundial, organitzada per Bayer, reunirà 100 joves de tot el món per a buscar solucions a la falta d'aliments davant l'augment creixent de la població, i la trobada serà del 4 al 6 de novembre d'enguany, del 2019, a Brasília, la capital del Brasil. Com estàs preparant-te per a aquesta trobada?
Doncs la veritat que estic bastant relaxada ara mateix.
Clar.
Suposo que en novembre estaré com molt nerviosa.
De moment queda temps, no?
Exacte. Però sobretot ja sinto un poquet que han fet la resta de companys. Sí que s'ha fet un grup ja en els companys que van a estar i tot això. Així que coneguem-nos un poc. I
un grup de WhatsApp, de xarxes socials...
En Facebook.
És a dir, que sí. Ahí esteu ja tots els 100, les 100 persones que aneu a participar.
Sí.
Interessant.
Sí.
I l'altre espanyol que anirà és Alejandro Artiach, de Barcelona. Has tingut oportunitat de conèixer-lo, parlar amb ell o algo?
Doncs no, perquè el xic està fent un màster en Xina.
Ostres.
I no hem pogut conèixer-nos perquè està un poc lluny, però sí que he parlat amb ell un poquet, en plan per això, per Facebook, però poquet, la veritat, no te sé dir molt d'ell perquè no he tingut molt de contacte.
Molt bé. I heu guanyat, és a dir, esto és un concurs, no? I ja, de moment, has guanyat el viatge al Brasil.
Sí.
I també n'hi ha algun, no sé, alguna ajuda de viatge o com està el tema?
No, a veure, la cosa és que tu vas a Brasil i fan com del cent, sabes, que hem anat, pues fan com grups. I tu proposes una altra solució, un altre projecte entre tots, perquè no és el mateix, a lo millor, proposar un projecte així a València que a la Índia, perquè cada país té la seva realitat i tot això. Entonces, ser com una mena de projecte més global, per a poder globalitzar-lo. I d'ahí tu ja coneixes a gent experta en el tema i tot això, i a lo millor sí que podries desenvolupar el teu projecte que vas presentar de forma individual.
Ja, és a dir, que encara no sabem si a València podrem tindre aquestes màquines que tu proposes, que hem de dir que així al costat, no sé si saps, que el Col·legi Major Galileo Galilei fa una situació pareguda, no? En una màquina que té ahí fora, però pense que ahí sí que cal posar algo de diners, no?
Sí, o sea, és diferent, o sea, la idea és semblant, jo no sabia, quan la vas plantejar no sabia que existia aquesta màquina, me vaig enterar després, però el problema és que sí que sé que no funciona, perquè pot anar a deixar el menjar qualsevol persona i això no té una regulació de sanitària, saps? D'aquesta forma sí que estaria regulat perquè només agafaries menjar de restaurants o hospitals i escoles que sí que tenen unes restriccions molt grans a l'hora de cuinar el menjar i tot això, i sabries que només podrien accedir les persones que de veritat ho necessiten. Entonces, com que sí que el menjar sí que se mantindria en les condicions bones.
Segons
és la sí. Diferència,
clar,
un poquet, però sí que havia pensat en ficar-me en contacte amb ells, a veure si podien fer un mix entre les dos idees i que tiren endavant.
I si guanyeu allí la proposta de Brasil, no? Si el teu equip guanya, el que s'aconseguís és portar a fer realitat el projecte, no?
Sí.
Molt bé, molt bé. I una experiència que supose que ja te marcarà per a tota la vida, quasi, no?
Sí, són aquestes coses que jo crec que no s'obliden mai.
Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació, la FAO, cada any en tot el món arribem al FEM 1.300 milions de tones d'aliments. Són dades que realment no ens poden deixar indiferents, no? Que estan ahí, mare meva.
Exacte.
Molt bé.
I la quantitat de persones també en...
que passen fam,
que no tenen accés a diners ni res, també és molt impressionant el nombre.
Exacte, no? Que no és només el que tirem, sinó, clar, evidentment, la gent, que en tot aquest aliment podríem donar de menjar a moltíssima gent que mor de fam, que és la qüestió completament preocupant. Pues moltíssimes gràcies, Irene. No volem deixar-te sense treballar, que mos has fet ahí un hueco. Gràcies. Estàs de pràctiques, no?
Sí, sí. En el Príncipe Felipe aquí un poquet de treball, però molt bé, la veritat.
Estàs fent algun tema relacionat en aquestes coses o és molt diferent?
No, la veritat que estàs de neurociència, totalment.
Totalment diferent, no? Obrint temes. Tens ahí moltes coses.
Clar, a tocar un poquet de tot per a després poder decidir bé, perquè jo tinc moltes dubtes en el meu futur, així que millor així.
Molt bé, molt bé. Encara tens temps, evidentment. Gràcies, sí. Irene Rodríguez, estudiant del grau en Biotecnologia de la Universitat Politècnica de València i una de les dues persones que representaran Espanya en la cimera de joves que organitza Bayer del 4 al 6 de novembre al Brasil, la Youth Age Summit. Moltíssimes gràcies, Irene.
A vosaltres, adeu.
Bon dia. I ara anem a escoltar Mort i Fuga, de Joe Pasch.
Aquesta nit ja no podré sentir els teus batecs tranquils portant-me a la vora de la felicitat. Aquesta nit ja no podré tocar els teus cabells humits treien de casa i em feien volar. I ara, al final del camí, sols puc dir que sempre ens veurem per les nits. Estàs al meu llit, només som un record llençat a perdre on deixa d'existir. Aquell abril et menjàvem a redó i ara no som tu i jo. Trenca't els nexes i tots els pronoms. I ara que em tremolen els dits, sols vull dir que sempre et veuré per les nits.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica.
Naturalment.
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 I una setmana més, naturalment, amb Cristina Martí Barranco, que és la cap de secció de la Unitat de Medi Ambient de la UPB. Benvinguda, Cristina, molt bon dia.
Buenos días, aquí estamos otra vez.
Molt bé. Avui, quin és el tema?
Pues mira, hoy he recogido de las quejas que nos suelen llegar de la comunidad universitaria. Digo, voy a coger una queja que históricamente se nos haya presentado mucho y vamos a discutirla aquí en el programa, naturalmente, que es el sitio.
Vinga.
Donde hay que...
A donar veu a les queixes.
Total, que históricamente esta es un poco como que la queja estrella. Y la queja estrella es el personal de la limpieza mezcla la basura.
Chan, chan, chan. Ay, madre.
Madre mía.
Ay, madre.
Esto nos ha llegado muchas veces. ¿Qué hacemos con esto? Primero y principal, el decir que realmente el personal de la limpieza tiene que, por contrato, tiene que poner bolsas de colores en cada una de las papeletas de colores que hay por toda la universidad y que estoy
Moltíssimes.
Segura de que todos los oyentes las conocen.
Moltíssimes
que de hecho nos las roban mucho porque pienso que para reciclar en casa, pero espero y deseo que sea para eso. Pero bueno, que triunfan, esas papeleras triunfan.
Després un apunt, perquè clar, també en tot el tema del plàstic, que ja ens contaràs una volta, que s'està reduint, ahí no podem fer alguna cosa per canviar les borses de plàstic de la neteja per altre material o per altre...
Un altre dia.
Continuem en el tema.
Buen tema, Carmen. Lo hablaremos. Bueno, yo me voy a centrar por ahora en la queja. Bueno, el personal de limpieza tiene la obligación por contrato de ponernos una bolsa de cada color por ahora de plástico. Ya veremos. Habrá que cambiar los materiales. Pero bueno, por ahora de plástico y tienen que recoger de forma separada cada una de sus bolsas y llevarlas al contenedor grande en el que depositar cada uno separado. Eso es lo que tiene que ver. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que los estudiantes, sobre todo, o personal de la universidad, ve a la persona de limpieza que lleva en su carro la bolsa negra y ve que mete la bolsa amarilla o la bolsa azul dentro de la negra. ¿Qué has hecho? ¡Chan, chan, chan! Y entonces se les cae, claro, toda la concienciación se cae al suelo.
A la basura.
Nunca mejor dicho.
Al FEM. Directamente.
Entonces, ¿qué hacemos? Pues claro, nosotros eso, cada vez que nos llega una queja de este tipo, se nos ponemos en comunicación con los responsables de la limpieza del lugar donde se haya visto. Y, evidentemente, si ha habido un problema real de que la persona ve la limpieza, lo mete dentro de una bolsa y lo está tratando todo como negra, mal hecho. Pero, ¿qué pasa? Luego vas tirando belilín, ¿vale? Y entonces, ¿qué hemos visto? Investigas, qué raro con lo esto ya tan estructurado que está, que todavía siga pasando esto. Y el caso es que, claro, hablas con el personal de la limpieza y lo que pasa muchas veces es que lo que ven es que la papelera en cuestión, la azul, por ejemplo, está llena de piel de plátano o está... Y ellos muchas veces lo hacen con concienciación, dicen, esta, aunque esté en la bolsa azul, es realmente bala negra, que es la orgánica, porque está mal segregada.
Está mal...
Nosotros... Fíjate que eso es igual una persona de la limpieza que está absolutamente concienciada y que sabe que el destino está mal puesto. Pero nosotros les hacemos formación específica diciéndoles que ellos deben ser ciegos. No deben mirar el contenido de la bolsa porque hace más daño el que el personal, la comunidad universitaria vea ese acto, hace que se me desconciencia en todos los estudiantes, ya no se paran nada.
Entonces, de la biblioteca ya,
ya la hemos fastidiado.
Perdir un yo, claro, entonces
nosotros, cuando les hemos hecho formación al personal de limpieza, les hemos dicho, mirad, de verdad que muchas veces sabemos que lo hacéis bien y que lo hacen con conciencia. Pero es mucho más dañino el efecto de descreimiento que genera eso en la comunidad universitaria frente a la correcta segregación de un punto concreto. Entonces es muy importante que ellos ya lo saben, las señoras y los señores de la limpieza lo saben, que tienen que separar en cada bolsa y no tienen que mirar su contenido. El amarillo al amarillo, el azul al azul, el negro al negro. Y eso es como está estructurado. Si alguno de vosotros ve que eso no pasa, sí que es importante que sigáis quejándoos, porque vuestras quejas son nuestros ojos. Entonces sí que cualquiera... estudiante o personal detecta una mala práctica o que piensa que igual el personal de la limpieza no lo está haciendo correctamente, es un eslabón fundamental de la cadena que no nos puede fallar, porque entonces al final el reciclado, después de todo el esfuerzo, falla. Entonces sí que es importante que os sigáis quejando, aunque que sepáis que detrás de eso estamos ahí todos peleando para que no pase, y creo que pasa cada vez menos, pero bueno, ya me lo diréis.
Moltíssimes gràcies, Cristina Martí Barranco. Ella és, com sabeu, si ens escolteu, cap de secció de la Unitat de Medi Ambient de la UPB. Gràcies.
De res.
Estàs escoltant...
Polifacètica.
En UPB Ràdio.
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
En UPB Ràdio.
Posa't
en forma.
I ara, com heu sentit, quan són les 11:47, la secció esportiva de Polifacètica, amb nosaltres Keti Valibrea, ella és tècnica superior del Servei d'Esports de la Universitat Politècnica de València. Bon dia, Keti.
Bon dia, Carmen.
Molt bon dia. I també ens acompanya Lara Gaspar, que és tècnica media deportiva, també del Servei d'Esports de la UPB.
Benvinguda.
Bon dia. Lara, i és el moment ara de parlar de les ajudes que té la universitat per a esportistes d'èlit. Qui és esportista d'èlit? Que t'hi s'ha de sol·licitar o una vegada que ja s'ha guanyat una determinada competició ja es té eixe reconeixement?
Bueno, nosotros tenemos el programa de deportistas de alto nivel de la UPV, del que estamos súper orgullosos, porque además fue pionero en España cuando nació... ya sobre el 99, o sea que ya es un programa maduro y de éxito, y cuenta con todo el apoyo académico y aparte el apoyo económico, ¿no? Y ahí reconocemos a todo lo que son los deportistas de élite, deportistas universitarios, que son los que se presentan a nuestra convocatoria de ayudas, que precisamente ahora está abierta y pueden presentarse hasta el 6 de septiembre. Con eso reconoceríamos. Y además, nuestro programa de deportistas de alto nivel también reconoce a lo que son deportistas de élite de la Comunidad Valenciana y los deportistas de alto nivel de nivel nacional.
¿En qué consisten les ayudes?
A ver, en estos momentos tenemos como dos vías de ayuda económica, porque, bueno, como ha comentado Keti, no solo es importante la ayuda económica, sino la ayuda académica para que puedan compaginar su carrera deportiva y su vida académica, que es igual de importante o más. Entonces, en este momento tenemos como dos vías abiertas de ayudas económicas. Por un lado están nuestras propias ayudas UPV, y por otro lado están las ayudas que tenemos con la Fundación, financiadas por la Fundación Trinidad Alfonso. Entonces, las ayudas que damos a través de la UPV tienen de plazo, como ha dicho Keti también, hasta el 6 de septiembre. Y dentro de esas ayudas UPV tenemos tres tipos. Las ayudas que llamamos nosotros para deportistas de élite, ayudas para deportistas también, pero que denominamos de residencia, y luego ayudas de excelencia. La diferencia entre unas y otras es la cuantía económica, porque el baremo es muy similar, y bueno, pues yo creo que son unas ayudas atractivas. Estamos hablando de 82 ayudas de élite, 3 de residencia y 5 de excelencia.
Muy bien.
Sí, sí.
Más de 90.000 euros.
Exacte, això anava a dir, no? Que quin és el pressupost destinat a aquestes ajudes, és a dir, què és?
Más de 90.000 euros que se destina a los deportistas de l'OPV.
Sumant estos tres tipus, no? Perquè, evidentment, per exemple, l'ajuda de... Per a, ai, heu dit la segona era, per a allotjament, no?
Residència,
la de residència. Això és per a tot l'any, clar.
Exacto,
per a tot,
esa és mensual. Segur. És una ajuda mensual per a ajudar en el...
Sí, a deportistes que viven ja a determinats quilòmetres més lejos de lo que és el nucli urbano, pues para facilitar...
Que puedan entrenar y competir con nosotros.
¿N'hi ha més per a alumnat de nou ingrés que per a l'alumnat d'altres cursos? O
no,
això?
No. Això no és un requisit que se contempla.
No és diferència. És
no, lo que sí que passa és que, claro, nosotros al ser universidad, pues en ese baremo donde se mide el rendimiento deportivo, evidentemente valoramos el rendimiento deportivo universitario. Entonces, claro, el alumno de nuevo ingreso, pues digamos que lo tiene un poquito más difícil porque no ha tenido tiempo aún de participar en ninguna competición universitaria. Puede acreditar méritos deportivos, pero a nivel de federación, pero no a nivel universitario. Pero bueno, eso no quiere decir que estén excluidos ni mucho menos. Ellos pueden solicitarla y se valora.
Clar, clar. També hi ha per als de nou ingrés.
Sí, segur que
algú ens està escoltant.
Sí.
Molt bé, molt bé. I que parlem també que dels premis per als esportistes d'alt nivell, no? Que també
Exacto.
És una altra
línia
de reconeixement. En què consisteixen aquests premis?
Pues los premios son los premios de la Fundación Trinidad Alonso y tenemos dos tipos, los premios a los deportistas y estudiantes activos aún en la universidad, que es el mejor expediente académico y deportivo, masculino y femenino, y luego hay una línea para egresados en el que salen el mejor estudiante deportista de todas las universidades valencianas, masculino y femenino también. Entonces, perquè, és un reconeixement, un premi, digamos, final.
Perquè anava jo també a preguntar-vos, en el tema de les ajudes, has parlat, Lara, dels resultats universitaris, en els resultats esportius. També este ahí es valora un poc també els resultats acadèmics o no té res a veure?
Sí, en ambas. En ambos sí, tipus d'ajuda el rendiment acadèmic també se valora. Sí.
Però és molt complicat això, que...
Realmente lo que busca la ayuda es reconocer y sobre todo apoyar y facilitar todo lo que es que puedan compaginar.
Pero a vegades estudiar y competir, pobrets, sí, no. Això és complicat també.
La verdad
nivell.
Es que tienen mucho mérito.
I
tienen
tant,
mucho mérito.
Perquè aleshores... Per així han passat molts bons esportistes,
sí, sí, sí.
Molt bons i bones, de que hem tingut representació de molts esports en modalitat femenina i masculina i, clar, entrenen als seus clubs,
sí,
entrenen també així, estudien exàmens, clar.
Sí, 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 ahí tenemos en el programa, como tú dices, muy buenos deportistas que algunos ya han estado aquí contigo,
sí,
como
sí,
Noelia
sí.
Juan Pastor, de triatlón, que ha sido campeona de España universitaria, subcampeona de España este mismo año, campeona de España absoluta, que es una de las deportistas que, además de ser alumna de Bellas Artes, ha participado de las ayudas, o Guillamón, de fútbol, bueno, que tenemos ahí, y realmente lo que se busca es reconocer el mérito que tienen. Y, de hecho, lo que es el programa de deportistas de alto nivel, una parte importante para los deportistas es el apoyo económico, pero tiene, como decía Lara al principio, toda la parte de apoyo y de soporte académico en el que el deportista
claro,
puede
necesita
beneficiarse
ajudes
de...
a la hora de pues, cambiar unas prácticas,
el
horario de un examen o de grupo para poder,
exacto, todo lo que es compaginar el que tengan que viajar, el que le coincida con una competición oficial, el que tengan entrenamientos, que estamos hablando de un nivel que a lo mejor
pues tienen entrenamientos toda la mañana, si necesitan estar en turno de tarde o al revés.
¿Alguna coseta a decir, pues, Lara? Que...
No, simplemente que quien esté interesado, que no lo deje a última hora, porque siempre nos pasa, luego, ay, nos hemos olvidado, que recuerden la fecha del 6 de septiembre, porque sí que es verdad que ahora ya hay gran parte del alumnado que no está en el campus.
Que ya han acabado exámenes o están más pendientes de exámenes. Y el 6 de septiembre está ahí. Sí, es que al final pasa el estío, volant, queden les vacances y tal. Y
que sería una pena, porque además este año hemos tenido muy buenos resultados en campeonatos de España universitario. Entonces, claro, todos esos deportistas tienen opciones a conseguir esa ayuda. Entonces, nada, eso, que no se les pase el plazo.
Exacto. Que ya 90.000 euros, ¿eh? Ni a 90.000
euros. Ahí en juego, nunca mejor dicho.
Y claro, voleu repartirlos todos, ¿no?
Sí, sí, sí. No queremos quedarnos con nada.
Exacto, hay que reconocer todo el esfuerzo que han hecho, que como dice Lara, además este año ha sido asombroso
molt
lo que han conseguido.
Molt bé, heu treballat molt tots, perquè ahir també els campionats d'Espanya han sigut, evidentment, molt de treball.
Nos hemos vivido en directo este año.
Per part de tots, clar que sí. Molt bé, pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Keti Valibrea, Lara Gaspar, gràcies,
gràcies.
Per esta secció en forma. I acabem així esta primera temporada de Polifacètica. Arriba a l'estiu, arriba a l'escola i el joc de campament. Així que donem pas als menuts i menudes de la família Politècnica. Gràcies per escoltar-nos i acompanyar-nos en esta primera temporada. Ha sigut possible perquè Sari Zorio està en la realització. Vos desitgem el millor per a aquest estiu. Gaudiu i aprofiteu la felicitat dels moments quotidians. Sense pressa arribareu més lluny. Bon estiu. Adeu.